Al 91.5 FM, ballem pel teu benestar emocional.
Dos minutets i arribem a 11:45 i aquesta hora, com sempre, és l'hora d'estirar-se al divan i parlar amb el nostre psicòleg de capçalera, el psicòleg de Pantarrell, Tomàs Navarro. Molt bon dia, com estem?
Estirats al divan.
Estirats al divan, ben bon còmodes, dia. Com sempre, sí, això no, sí, sí. No ens falla. Tomàs, què tal la setmana, com ha anat?
Molt bé, molt bé. Després de vacances sí. He començat poquet a poquet, agafant el ritme, bé, molt bé.
Exacte, i amb aquest fred que fa, que pel matí costa bastant llevar-se, tu, però bé, ens llevem igualment i estem aquí al peu del canó, que és el que hem de fer i és el que ens agrada fer al cap i a la fi. Tomàs, avui, aquesta setmana, de fet, més aviat que avui, les notícies estan plenes d'economia, de números, de retallades, d'ajustos, de pressupostos... Bé, un embolic espectacular.
Sí.
Clar, a nosaltres ens costa entendre-ho. Sí. Ja imagina, aquest bombardeig constant de notícies econòmiques ja ens costa molt. Però tu imagina't a les criatures, als nens de casa, el que els deu costar entendre la crisi.
Sí.
Llavors, avui ens preguntàvem com li poden explicar a les criatures de casa, la canalla, la crisi. Com els podem explicar el que està passant i que més o menys ho entenguin?
Vale. Mira, la crisi és algo que a un nen ni li va ni li ve ni li importa.
Bàsicament.
Bàsicament. I si manifesta interès és perquè nosaltres li hem fet manifestar aquest interès. Mm-hmm. O des del col·legi. També hi ha diferència per trams d'edat, eh? Mm-hmm. Jo tenia una primera infància fins als 3, 4, 5 anys, després entre els 6, 10, i dels 10, potser 14, 16, depèn del tram, eh? Llavors, un prepúber, púber o adolescent, pues sí que poden fer treballs al col·le, i lògicament és coneixement del medi, estan integrats al medi.
Exacte.
Però de 6 cap a baix, si m'apures molt de 10 cap a baix, ni els interessa, ni els importa, ni els hi va, ni els hi ve.
Que bé, quina... Oh, fa enveja, no pensis, eh? Perquè aquest món d'innocència, de no saber el que està passant, està molt bé, no s'han de preocupar d'aquestes coses. Tu, això està molt bé.
Sí, aleshores és important perquè per ells no és una situació especialment conflictiva, ni ho entenen, ni s'han de preocupar pues, d'estudiar, de menjar, de jugar i de descansar, de res més. I aquest és el seu patró. Però sí que es veuen afectats per dos motius, no?, sobre la crisi. Un és, de manera indirecta, de com l'estem vivint els pares. Sí? La crisi pues, va acompanyada de frustració, i la frustració és el pas previ a l'agressivitat i la violència. Aleshores, ser agressiu no vol dir que sortis amb un M16 aquests, no?, aquí i et fotis a tiros, sinó que ser agressiu pot ser una mala resposta al carrer, amb els nens, amb la dona, i clar, hem de saber que els nens copien tot el que fem. Aleshores, si ens veuen nosaltres agressius, malparlats, malcarats, pejoratius o tristos, doncs clar, ells copiaran això.
Clar. Exacte. Llavors el que hauríem de fer en tot cas és no transmetre a les criatures els problemes que puguem tenir, sobretot en aquest nivell, a nivell econòmic, que al final els diners són papers. Tampoc ens hem de preocupar massa, sí que ens hem de preocupar, no em malinterpretis, però no hauria de ser el que hem de transmetre a les criatures. No? Potser un altre tipus d'estímul seria millor pels nens.
Mira, quan jo vaig estudiar, fa 15 anys, la depressió abans dels 4 anys no estava descrita. I entre els 4 i els 8 hi havia depressions biològiques. D'origen biològic, per una malaltia, un símptoma associat a una malaltia.
D'acord.
Ara hi ha casos de nens de menys de 4 anys deprimits.
Vaja.
Per què?
Però no estava diagnosticada?
No,
no hi havia casos?
No estava contemplat. Què passa? I quin és l'origen ara d'aquestes depressions tan primerenques, ambientals? Perquè d'això de vegades passa, hi ha gent que diu, no, la meva filla és la meva amiga. Li explico tot. El meu fill és el meu company. No, és un nen.
Clar, quan són nens malament rai.
I no poden entendre moltes coses. Des de problemes amb els pares que se separen, des de problemes econòmics... Allò, vull això, no t'ho puc comprar perquè el papa no té diners, perquè l'han acomiadat, perquè no ho entén res d'això.
Clar.
Aleshores, pots distreure. Mira, ara no t'ho compraré. O mira, potser t'ho compraré la setmana que ve, sí, fem tal i tal i tal i tal. Sí? Quan entres en aquest argument, pues estàs transmetent una angoixa, una emoció negativa que ell no està preparat per assumir-la, perquè ha de jugar, descansar i menjar.
Exacte.
I estudiar. Res més que això.
I gaudir de la vida. Això està ben clar. Però clar, és evident que és una cosa que parlem sempre en aquesta secció d'Humas, que és quan parlem de la televisió constantment. Informatiu comença, crisi. Crisi, i també una mica de crisi, sisplau. Llavors, això, la criatura ho veu, normalment, si és veritat que molts cops els nens no li fan cas, això. Però si en el cas que un nen pregunti, i què és una retallada? Clar, i has d'entrar en un debat que pot anar més preguntes. Com li expliques a un nen aquest problema, aquest merder, sí, a una criatura? Com li pots explicar?
Depèn molt de l'edat de nou, eh?
Clar.
Però un nen és un nen, no és tonto, és un nen. Aleshores, què és una retallada? Doncs pues, quan, si pots gestionar calés, no? Pot ser que tingui calés, pues, quan tu vas a comprar xutxes, no? O vas a comprar el berenar i no pots comprar el que vols però no tens calés...
Cas pràctic.
Has de retallar, sí, i comprar una cosa diferent. És això, però a un altre nivell més gran, amb més coses.
Exacte.
Ja està.
S'ha de fer. Igualment, també, és una feina que ho estem parlant, sobretot a nivell de casa, a nivell domèstic, com explicar als pares, als tutors, als tiets, a les criatures, que explica aquests problemes que poden haver-hi. Igualment, a l'escola, també s'hauria de fer algun tipus d'exercici, entre cometes, per que les criatures comprenguin més o menys en quin món vivin ara mateix i que en siguin conscients, sense que perdin la seva, el seu espai, diguem.
Sí, però això es fa, jo sé que es fa, però es fa més a final de primària, secundària. Abans no té sentit.
No té sentit, de fet, no. Clar.
Perquè és una visió massa macro per ells i que no. I tampoc no poden prendre cap carta en l'assumpte.
Exacte. És una cosa que ja quan siguin grans ja ho estudiaran com la història, que això ja sí que estaria prou bé. Clar, és això, és un moment difícil. Clar, posem en el cas, això que comentaves. El papa s'ha quedat en l'atur. La mama, ja que ja on era l'empresa, ja veurem què passa. És molt complicat no transmetre això a la criatura. Sí. Hi ha gent que podeu aconsegueix fer i el nen doncs, està a la seva bombolleta, feliç de la vida, perfecte, que és poder com hauria d'estar, perquè això són coses que a ell no l'afecten directament.
Sí.
Clar, és molt difícil que aquesta bombolla no es trenqui.
Mira, és molt difícil, però com a consell diré que és molt difícil, jo ho entenc, eh?
Sí.
Puc posar el lloc pues, de la gent que pugui estar passant molt malament perquè no té feina. Però diré que de 9 a 5, o a 6, depèn de les altres coses que tingui el nen, pots estar com et doni la gana. Trist, enfadat, agobiat, pots buscar feina, pots fer entrevistes, sí?
Sí.
Si a partir de les 6 tu estàs amb el nen, com a responsabilitat que tens sobre el nen, per educar un adult sa, equilibrat i adaptat al seu medi, has de fer un esforç.
Sí, senyor.
Aleshores, ja que parlàvem de tele abans, hi ha un exemple, és la pel·lícula aquesta de La vida és bella. Sí, aquesta del...
Sí, del Roberto Benigni.
Exacte.
Sí, senyor.
És novel·lat i és molt exagerat, però aquell nen no es va enterar que estava en un camp de concentració. Estava en un joc.
Sí, senyor.
Sí? Aleshores, entre aquest extrem, que és novel·lat, no? Un nen pot no enterar-se perfectament de que està a l'atur.
Exacte.
El pare. Sí? O pot saber que no té feina i que està buscant feina o que està buscant una nova situació, però, insisteixo, de 9 a 5 pots fer tot el que tu vulguis. Tens moments doncs, per enrabiar-te, per cridar, per estar de mal humor... I allò, com de 5 a 6, el camí que trigues a anar al col·le ja és anar canviant aquest xip.
Hi havia, ara que parlaves de cinema ara mateix, d'aquesta protecció sobre la criatura del nen de La vida és bella, que li muntava aquest escenari fictici perquè el nen no patís en el camp de concentració i al final, bé, això s'ha de veure. Sí, he estat a punt de dir com acabava la pel·lícula, però al final callo, que això no és assumpte nostre. Una altra pel·lícula molt diferent, aquesta és una comèdia absolutament, que no és L'has vista, la de Los pares d'ella? No sé si et sona aquesta de Ben Stiller i el Robert De Niro.
Sí, però n'han fet diverses sèries.
N'han fet diverses. Doncs una de les pel·lícules, una de la saga, tenen una criatura i aquesta criatura hi ha uns avis que volen tractar el nen com si fos un adult i els altres com si fos un nen, fent-li carones, tot. Clar, s'ha de buscar un equilibri o un nen és un nen i s'ha d'atacar com un nen?
Mira, la meva màxima favorita d'educació de nens és que un nen és un nen, no és tonto. Sí? No és idiota, és un nen. Es poden entendre moltíssimes coses, però tu com a adult has de filtrar quines coses cal que entengui i quines coses no cal ni que les conegui. Sí? Has de vetllar pel seu creixement equilibrat i has de saber què és el que pot anar assumint i entenent.
Clar. Vale?
Aleshores, un nen és un nen i ha de disfrutar, i ha de jugar,
exacte,
i ha de fer de nen.
Sí, senyor.
Perquè si no tindrem un adult que no és adult, i jo m'he trobat amb això a consulta, que l'han fet madurar
massa d'hora.
Quan no li pertocava, i ha fet un constructe que no és sòlid. Aleshores, no sap ben bé com s'ha de comportar. Té unes regles de comportament, però no les sap generalitzar. I no sap què s'espera d'ell, i això provoca uns cacaos. No pots imaginar.
Saps què trobo jo que pot ser un problema? Fins i tot la paraula joc en si. El que comporta aquesta bala. Potser joc s'atribueix sempre a diversió i deixa de comptar, però molts cops el joc, quan són criatures, és importantíssim perquè puguin tenir una base sòlida.
Clar, i tant, i tant. Mira, jo l'altre dia anava al metge amb la meva filla i el joc era trobar la porta, que era el número 6. I aleshores el joc era anar mirant els números. S'ho va passar fantàstic. Aquest no, aquest és l'un. Aviam l'altre. Aquest és el 2. A veure l'altre. Què estem fent? Estem jugant,
clar,
però ja està treballant un concepte.
Exacte.
És identificar el número. Ja sap, té 3 anys i mig. Sap comptar, no?, fins a 10 o fins a no sé quin número ara, però no sap identificar tots els números. Encara no sap llegir i escriure. Sí, sí, sí. Sap identificar l'1, 2, el 3 i el 5. I bueno, pues, a poc a poc vas treballant la resta de números.
Si no, també podem mirar com ha canviat l'educació infantil en relativament poc temps, que fins fa relativament poc anava tot. Jo, de fet, quan anava a l'escola, quan era petit, tota base de fitxes, que omplies la fitxa i si estava bé, era bé o malament, no hi havia més. Ara això ha canviat completament, ara és a partir d'activitats que les criatures interactuen directament, que no estan sempre assegudes a la taula. És un canvi constant, potser molt més realista. Evidentment que en futur has d'estudiar i t'has de posar davant d'un paper i has d'omplir amb una redacció que et va la nota d'això. Però quan ets petit, això, mare meva, de números no entens. Clar,
no.
És que és difícil.
Mira, hi ha com 3 grans autors que per mi són molt importants, que és Piaget, Aussubel i Brunner. Sí? Què van dir? Van dir que l'aprenentatge havia de ser actiu, que el nen havia de formar part d'aquest aprenentatge. Ja ho lligarem, la crisi, no pateixis.
Ai, que bé.
Significatiu, que ha de tenir un significat per ell i per descobriment. Val? A on ell descobreix. És un agent actiu on diu, apa! Si anem a la crisi, i tot nen de sèrie aprèn així, per imitació, de manera activa, significativa per descobriment, clar, què li estem posant sobre la taula amb ell? Què està aprenent? Què està descobrint?
Exacte.
Està descobrint pessimisme i que el món és una merda? Està descobrint que hi ha un problema, però que amb esforç i lluitant pots trobar un foradet on t'ho pots fer? Està trobant optimisme, està trobant frustració, està descobrint lluita i tenància i perseverància i tenacitat. Sí?
Potser el millor optimisme i esforç, no? Seria el més adequat per a la criatura. És el que hauria de trobar. Clar, és una tasca de tothom, perquè, evidentment, ells són el futur. Si la cosa s'ha d'arreglar, al cap i a la fi ha de ser per ells. Perquè són els que venen darrere i imagina que deixem tot fet caldo. No estaria bé i jo em sentiria fatal, que vols que et digui, T'imagina't que tu ets partida d'arribes i t'han deixat tot fet fatal. Sí. Doncs això no està bé. Hem d'impulsar una miqueta.
Jo diria que els nens, ara, en aquesta època, es concentrin en estudiar per preparar-se, per ser uns adults preparats, en fer el que els hi toca, sigui jugar o sigui estudiar o viure la infància, perquè siguin uns adults equilibrats, i si són equilibrats, tenen valors i estan preparats, això serà fantàstic.
Ja.
Si estan desequilibrats, no han aprofitat per estudiar perquè no estan motivats i nosaltres hem generat tensió a casa que els ha fet desconcentrar i no ha pogut concentrar-se en estudiar. I a sobre, els valors que han vist són de rebuig, frustració, desesperança, s'anirà allargant la cosa.
Clar. Doncs, Tomàs, ens quedem amb aquestes lliçons, sobretot optimisme, de que les criatures no transmetre aquest mal ambient que pot haver-hi molts cops, evidentment. Estem abocats a això perquè és el que va ben cada dia, és el pa de cada dia últimament. Ara sí, poquet a poquet anem sortint d'aquest forat i bé, sobretot les criatures que creixin felices i amb un futur que se puguin fer ells mateixos, en tot cas. Tomàs, com sempre, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres a Sant Cugat a Fons i ens veiem la setmana que ve amb més temes de benestar emocional.
Vale, moltes gràcies.
Adéu.
El teu dia a dia a Sant Cugat a Fons.